Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Ens havies mutejat, Tomàs, estem mutejats. O sigui, ja faràs.
M'he mutejat jo també, fatal. Dic que han canviat... Bones mosseguis, bones a tots, programa 668, Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català, cada vegada parlem de qualsevol altra cosa menys de tecnologia
sí,
i ciència.
Sí, m'he preguntat no. De què farà el programa, dic, és complicat.
De lo que surja. No, han canviat la interfície de Riverside i ara han posat un muteol, vale? Un muteol, que està molt bé, però que no m'he recordat que jo també estic en all i si mutejo tothom també em mutejo a mi. Però bueno, coses de la vida. Benvinguts a tots i Marc, molt benvingut. Ja veig que avui estàs amb més força.
Estic que no es pugui, o sigui, la setmana passada, jo crec que el del 666 em va afectar, eh? Perquè després del programa 666 vam agafar i vam aplaçar un programa i després jo la setmana passada no vaig...
Ha sigut turbulència, sí, sí.
Turbulències, o sigui, insolació amb cagarrinències i de tot, o sigui, tot.
Gràcies als que ens seguiu en directe a YouTube i aneu saludant, sisplau, anem deixant comentaris, els anirem traslladant. El primer que ha saludat és en Ciner, des de North Carolina.
Que ja li dic que aparca malament el BMW. L'aparca malament. Ficar-me una sola plaça.
El que m'agrada més del seu cotxe... Sí, jo crec que si pogués escollir, que no crec que pugui, i em comprés jo un cotxe... clar, a pagès no pots comprar-te un BMW.
Tu necessites una Berlingo.
Sí, no, jo necessito...
Una Berlingo del 92 o una cosa així.
Els meus col·legues d'aquí, que per temes de feina ho necessiten, s'estan comprant tots furgos elèctriques. ¿Vale? Furgos elèctriques.
Home, és que una furgo elèctrica amb el parell que té, amb el par que té,
que passa que fins ara si era una furgo real, no una furgo decorativa, els meus col·legues pues han de posar igual 1.000 litros de llet dintre d'un bidó o dos bidons de 500 de llet d'ovella i venir del Berguedà aquí amb la furgo. Ho dic perquè jo l'he conduït plena de... Que conduir una furgo amb 500, 600, 800 o 1.000 litros de llet no és... Sí, has de conduir amb una certa... Has d'anticipar-te molt a les frenades, ¿vale? Entre altres coses.
De fet, si t'hi fixes, quan en els cotxes normals i corrents, els cotxes que van amb combustible líquid, els dipòsits no és un dipòsit...
No és una bombona. És una
no
cosa
és una
que
bombona,
fa...
però per dintre hi ha com... Hi ha com impediments a que es bellugui el líquid, o sigui, ja és com un laberint perquè el líquid no vagi amunt i avall. Clar, perquè és que si no fots una bandada...
I se te'n va tot el... Sí, sí. Bueno, doncs això anava... per les furgos elèctriques. No, el que deia, que si al final m'haig de comprar un vehicle, perquè aquí jo, el meu Mini de moment tira, si algun dia me'l canvio, serà...
Drive it to the ground, Tomàs.
Serà un vehicle elèctric i, a més, com aquí hi ha un camp de plaques solars, aquí al Mas, vull dir, no hi ha excusa per posar un wallbox i carregar-los aquí. Vale?
Vull dir que... A veure, això és una cosa que estaven comentant abans en el, estaven comentant abans en el grup de Telegram sobre energia, i la gent estava dient si tiraven d'un wallbox, no, perquè l'empresa està fatal.
Bueno, l'empresa, wallbox o equivalent. Sí,
l'empresa està fatal i no d'això, o sigui que segurament no és la marca a utilitzar, dic ara, perquè sé que l'empresa no d'allò. Però la idea és que hi ha dos elements. Un és o tirar d'un xuco, vale? On tu pots agafar, si tu tires d'un endoll xuco i si tens d'alguna manera una fase amb el teu protector, amb el teu PIE propi, que et doni fins a 3,3 kW, doncs per un carregador de 150 euros pots carregar, jo per exemple en tinc un de variable que puc carregar doncs a 6 A, pots anar canviant l'amperatge i pots canviar, doncs, que es carregar des d'un kilowatt fins a 3,3 kW i 3,3 kW fas molta feina, O sigui, la idea quan tu tens un cotxe elèctric és un tema de planificació, és a dir, jo entenc que tu no... Si tu ets una persona que estàs fotent 1.000 quilòmetres al dia, doncs segurament no tens un elèctric.
Ja, però
vale?
No...
O tens un Tesla Long Range i cargues en els torradors de bateries de Tesla.
No és el meu cas, perquè
però si tu,
jo faig viatges
però si
molt
curts. Però, si tu fas, però si tu saps o sigui, el desplaçament normal que tu faràs de 200, 300... 400 quilòmetres que tu fas, si tu dius, jo tinc que pujar, per exemple, jo pujo moltes vegades a vagar, o vinc a veure't a tu a Ripoll, vale? Dic, escolta, doncs jo tinc que...
A Olot.
Dic a Olot. Tinc que pujar a veure't a tu a Olot. Doncs, l'endemà, doncs, el foto carregar i d'entrada, primer de tot, planifico la carga al 100%, perquè el que fas normalment és que per estalviar, per allargar el temps de vida de...
No, perdona, és sí, que deia el senyor que per persones que normals pots carregar un quilowatt durant 12 hores i ja
12
fas.
Hores i carregues 12 quilowatts hores i ja fots 60 quilòmetres. Tranquil·lament, 60-80 quilòmetres amb un cotxe elèctric normal, fots entre 60 i 80, doncs, ja tires. Però si tu cargues a 3,3, és que l'omples. Omples amb 12 hores estàs fotent més de 40 kWh que pràcticament amb un cotxe normal.
Va venir un germà de visita que ell està a Tarragona recordo que va estar aquí 4 o 5 dies i un dels dies que vam anar al súper, vam anar al bon preu, em diu, va, anem amb el meu cotxe que vaig a carregar mentre es comprem, que per cert, el bon preu té dos tipus de carregador, un més estàndard dintre de lo que és l'àrea del súper, i com al costat del súper està la benzinera, els carregadors de la benzinera són ràpids, vale? Són una mica més cars el preu de la càrrega, però és molt més ràpid.
Sí, acostumen... tu tens... Hi ha dos tipus de carregador de cotxe elèctric. Un són els de corrent alterna, que sí, poden anar... Sí. Que poden anar des del de 4,7, del de 7,7, que és simplement quan tu tens una instal·lació monofàsica, o fins a 21 kW, 21 o 22, quan tu tens una instal·lació trifàsica. Amb la qual cosa, tens trifàsic, doncs pots carregar 22. Llavors, moltes vegades al supermercat, el típic del Mercadona o els bons preus aquests, pots carregar a 22 kWh i acostumen a cobrar-te abans, i que t'estic parlant de fa 4 mesos, que és com m'hi vaig fixar l'última vegada, acostuma a pagar uns 25 cèntims al kWh. I si estàs en un lloc on carreguis ràpid, un carregador que pots pujar fins a 450, si el cotxe t'aguanta, el meu cotxe, per exemple, aguanta fins a 150, doncs pagaràs a 45 cèntims al kWh. Compte també amb això de les velocitats de càrrega, vale? Perquè fins al 70% tu pots carregar el màxim que et diu el cotxe. El que passa que a partir del 75% el tema és que tu tens una unitat de càrrega que pot absorbir tots els quilowatts hora que tu li estàs donant. Però el que passa és que si tu t'hi fixes, les bateries bàsicament són com piles. Són piles recargables.
Són piles, sí.
Llavors, què passa? Que quan hi ha moltes piles plenes ja no pot absorbir tant, amb la qual la velocitat de càrrega, tu cargues ràpid, pots carregar ràpid fins al 70%. A partir del 70%, la velocitat de càrrega va baixant.
Sí, perquè i no les celles plenes ja no carreguen més.
Llavors, el normal és que, a no ser que tu tinguis que fer un viatge llarg, és que tu carreguis fins al 80% del que et doni el cotxe.
Sí, jo no... Mira, ell tenia un 30 i escaig per cent i vam entrar al súper a comprar 4 tonteries. I, de fet, quan vam tornar estava gairebé el 70%.
Quin... I ell amb un ràpid o amb un de lent?
No, bueno, no el que està en el pàrquing del súper, sinó el que està a la benzinera, que és més ràpid. No
David,
sé la...
doncs aquest és un, aquest sí, és un David... ràpid, que com a mínim va a 50 kWh.
Sí, ell em va dir, genial, perquè no m'ha arribat al 75%. Justament
exacte,
em va dir
això és quan comença a baixar el rendiment.
Sí, sí.
És quan comença a baixar el rendiment.
Diu en Sinner, parlant d'aquest tema, diu la corba de la càrrega del teu vehicle elèctric
sí,
cal saber.
Sí, te l'has de saber. Bueno, te l'has
bueno, el que anàvem, Sinner, o sigui, jo aquí haig de tenir un Dacia, perquè aquí la gent, ara els vehicles de pagès són Dacias, vale?
Hi ha un Dacia Sprinter, Dacia Sprinter,
que són molt alts,
és elèctric.
És
elèctric i Déu-n'hi-do.
L'únic que no té el color blau tan maco que té el teu BMW, o ves BMW el del seu, no? Sí,
el meu Smart és blau també, eh?
A mi m'agrada molt el blau del Sinner, el color blau del Sinner.
Com aquest?
Bueno, aquest és un blau... És un blau senatorial, saps? És un blau senator, el del Sinner. És molt maco, la veritat. Bueno, doncs, a lo que anàvem. hem dit, no sé...
El que estava comentant és, llavors, quan estem parlant entre tirar de xuco o tirar d'un corrector intel·ligent, no és per la capacitat de carga. Perquè, per exemple, jo moltes vegades programo el meu carregador intel·ligent a carregar 3, perquè no necessito carregar més. Però el tema és, tu tens una potència contractada determinada. Jo, per exemple, tinc 4,77 contractat. Per què? Perquè tinc una bateria a casa d'autoconsum i tinc plaques fotovoltaiques, amb la qual normalment faig autoconsum. M'ho he muntat, al final he recablejat la cosa, perquè si cargo el cotxe no cargui mai de la bateria. És a dir, l'algoritme és les plaques primer omplen la bateria de la casa i després trec l'excedent. Però sí, a partir de la 1 de la tarda, quan la bateria de la casa està plena, cargo el cotxe, carregarem excedent i llavors puc programar-ho. El tema és que si tu tens un carregador intel·ligent, vale, tu, per exemple, li pots dir carga al màxim, però li informes en l'algoritme, li dius la meva potència contractada és tal. I per tant el que fa el carregador és del que tu estàs generant d'excedent fotovoltaic i el que tu pots consumir del carrer, agafa al màxim. Que tu estàs carregant i engegues el forn i la senyora engega el rentaplats i després engegues la secadora i el nano engega l'aire condicionat, doncs el cotxe deixa de carregar. Perquè el carregador li talla. Mentre que si tu estàs tirant de xuco, allò otorgues, no sap de res.
Otorgues prioritat.
O sigui, quan tu estàs posant-te un carregador intel·ligent, no estàs comprant capacitat de carregar molt el cotxe, que potser si un dia, mira, ara carregarem a 7 perquè és que hem de sortir ràpid i vull carregar. Vale?
Aclarim que el cotxe d'en Cine és un BMW i4 de segona mà, eh? Però és molt mono. És, molt...
Sí, és a dir, que llavors no he trencat els globus en el concessionari.
Jo m'imagino conduint el Ciner per les carreteres i autopistes
per
de Nord
Carolina. Per això l'aparcar bé. Si fos nou, sí, no podria aparcar bé.
No. I, exacte. I jo me l'imagino i es nota que ell no és un americà. Ell és un europeu exiliat als Estats Units perquè té un BMW i4. O sigui, té classe.
Ha de fer continent.
Ha de fer continent.
I Carrefour.
Sí.
Bueno, doncs això, que el carregador intel·ligent no és necessàriament per carregar més de pressa, és per poder gestionar la carga i dir, és que si algú engega el forn, és que imagina't, tu has fotut a carregar el cotxe i la senyora no s'entera i t'engega el rentaplats.
Aquí en els dos masos dels meus col·legues, com en l'altre mas fan formatges i tenen, per tant, un obrador per fer tot allò, les càmeres, la cava... Clar, el consum és molt més elevat que un consum domèstic. I aquí també, perquè aquí hi ha una cuina que té neveres de restaurant...
I els deu tenir trifàsic?
Sí, aquí tenen, em sembla que fins a 17, no sé quants quilowatts màxims de potència poden fer. Són molts.
Segurament és el que tenen contractat, però si tenen trifàsic poden arribar a 22.
Sí, el que passa que no s'hi arriba perquè no d'això, però bueno, sí.
I després t'explicaran lo de la reactiva i no sé quantes coses més que hi ha.
Saps el que li falta al cinema? Estava pensant que és tan elegant el seu cotxe que davant podia portar les dues banderetes de la Unió Europea a banda i banda davant del morro del BMW, saps?
No, hauria de portar la Unió Europea i la del Barça.
O la de la Unió Europea.
O l'estelada, la del Barça i la
de la Unió Europea. Sí. Així faria via. Bueno, estàvem parlant sobre pisos i natalitat, però no sé si vols parlar del tema estrella d'avui.
No, sí, bueno, aquest tema és una, no ens és tan important. Perquè
estàvem
no
estem... parlant abans de mentre el Cine anava dient, home, que feu tard, vale?
Estàvem aquí fent-nos el programa a sobre. Ens hem fet el programa
això,
a sobre.
Per cert, que avui el Dani no està...
Perquè està en una barbacoa de Midsommar.
Està una barbacoa de Midsommar allà a...
No, és Midsommar.
Midsommar.
Midsommar. No és el Midsommar, és Midsommar.
Midsommar, amb suec. Pues és que a part està aprenent molt de suec perquè s'està posant molt les piles. I que ja estan amb la... Ara, hòstia, el seu és horrorós. O sigui, a part de que ja està 6 o 7 setmanes des de que li diuen, o 8 o 2 mesos des de que li diuen que ja et foten fora de la feina i encara has d'aguantar ja 2 mesos, vale? A part d'això, van tenir un homenatge per no sé què i li van regalar no sé quantes coses al Rico. Ara tenen
si
el...
són pan Rico...
Sí, ara són mig home d'aquest, de festa, de no sé què, i va a la barbacoa. Dic, hòstia, això és com passar, o sigui, haver-te divorciat i acabar passant el Nadal amb els sogres. Vull dir, fatal, o sigui, horroroso todo. Sí, todo. Bueno, estàvem parlant, no sé si vols tractar aquest tema o d'anar directament al tema que m'havia suggerit.
Jo crec que no té cames el tema. El que hi ha és que han passat coses en el món de la IA generativa. La gent del grup de IA generativa estan molt posats i ho tenen sota control, però el que va passar va ser que
el Musk ha comprat
En Musk ha comprat Cursor, però ja es veia venir. Ja es veia venir. De fet, hi havia com ja una joint venture, i en el moment en què es va fer la IPO de SpaceX, doncs en Musk ha utilitzat els diners per comprar Cursor, que és un dels agents bons que... A veure, Cursor és un producte que jo estic subscrit des de fa anys. O sigui, de fa anys, o sigui, estic pagant religiosament a Cursor, de vegades pago la màxima, ara estic pagant la mínima, però és un producte molt bo, és un fork de Visual Studio Code, però és un producte molt intel·ligent, són els primers que van incorporar el mode agent en un entorn de vibe coding i han estat sempre, diguéssim, bastant d'això. Claude Code ha agafat i els va fer un salt molt important fins al punt en el que jo per exemple estic utilitzant molt menys. És el motiu pel qual he passat a pagar la versió gairebé la de 100 pavos a la gent d'Anthropic
han pujat els preus, no?
No, ho han limitat
bueno, els...
van canviant les quotes i les maneres d'utilitzar, però al final després tu estableixes el teu workflow per utilitzar la patacada que estàs comprant en funció del que fas i el que toca. Jo el que sí que passa, en algun moment havia estat pagant més de 350 euros al mes a Cursor, perquè pagava la quota màxima més tokens addicionals, doncs perquè tenia un projecte en aquell moment que programava molt i que, escolta, en aquest moment necessito això i li fotem per aquí, i ara estic pagant 20 de Cursor i només els 100 pavos d'Anthropic perquè el meu workflow ara amb el Cloud Code i d'això doncs ho tinc més racionalitzat.
Sí,
i no...
Sí, ja ho has explicat alguna vegada, que has fet un exercici important de racionalització, de com fas les coses, quin workflow tens. Ai, mira el Dani!
Mital!
No estaves en la barbacoa del Midsommar.
Sí, sí. Estem a la barbacoa, però ara us vull ensenyar la gent que estigui mirant el YouTube, vull que veieu, doncs, clar, que aquí s'hi l'acut fer una gravació el dia del Midsummer.
Sí, a nosaltres. Perquè aquí... És el Sant Joan suec, que nosaltres el tindrem d'aquí uns dies, vull dir que...
Uns dies.
Sí, sí.
Doncs, bueno, sortim a fora, canvio la càmera, aviam...
Que bé, Dani.
Aviam. On estàs? Ah, com puc girar-li la càmera?
Amb el botó de girar la càmera.
O gires el mòbil directament.
Gira el mòbil no, que no et veurà. Bueno, mentre ell busca...
Sí, no.
No.
Posa, em busca a mi, aviam... No em deixa.
Això és el Riverside, Això és el Riverside que no t'estima.
Fes una
cosa. El Riverside no em deixa.
No et deixa el Riverside o no et deixa...
No em deixa Riverside, no em posa la secció.
Desconnecta't i torna't a connectar, però amb l'altra càmera. A veure si et deixa.
Perfecte, doncs ara.
Mentrestant, vaja aquí. Saludem en Raïc Martínez, que ens diu bona tarda, avui des del Baix Maestrat.
Des del Baix Maestrat.
Sí, hombre. Molt bé, senyor.
Doncs...
Aquí tenim tota la geografia catalana i mundial, perquè també tenim gent... L'altre dia em van escriure des d'Equador, Colòmbia, no sé... Ara sí, Dani. Ara sí. Ah, mira, tota la colla amb el mitjó. Ah, però no és de la feina, això és a casa.
No, això és a casa.
Ah, pensava que era la feina. Ah, com us cuideu,
Sí, és la neboda del xat, el seu marit.
Ah, molt bé, salutacions a tots.
Allà a darrere tenim la barbacoa,
Ah, molt bé. Quin dia més maco que us fa,
Sí.
Bones, saludos. Oh, un dia preciós. Quina temperatura teniu ara, Dani?
Em sembla que estarem a 24 graus o 25.
Ah, molt bé.
I tenim el Rico, que fa molt de xivarri.
Ah, vale.
I el tenim al Rico al sofà. A més, com que fa molta calor, el Rico, per molt andalús que sigui, doncs és més de Kiruna, del nord de Suècia, que pas del sud d'Espanya.
Molt bé, hòstia, que bé. Ara, ah, pues, a part de que has pogut fer una panoràmica del nou apartament, no? De,
sí,
tal.
Mira que
està molt xulo, eh? I la terrassa...
Aquest és el meu estudi.
Sí, sí. La terrassa està xula. Quina sort... I més influïts per lo del canvi climàtic que explicàvem fa una estona. Mira que ver. Clar, és que ara ho podeu gaudir molt més,
sí.
Vosaltres.
Nosaltres abans vivíem en aquest apartament d'aquí.
Ah, la terrassa és molt petita.
Sí que has anat molt lluny.
Sí.
Hem fet una mudança.
Podies fer llançament de caixes des d'un lloc a l'altre.
No? Sí, gairebé, gairebé. Mm. I aquesta és la urbanització. Avui estat fent un dia fantàstic. Mm-hmm. Un sol, cel superblau, supervert, perquè ha estat plovent moltíssim aquests dies. Però avui fa un sol espectacular.
Molt bé.
Sembla
una no és així, eh? Però sembla més ibisenc que suec, tio. Entre les sortides i los... Sí, sí, molt bé. O sigui, que xulo. Aquí hi ha moltes coses que, clar, els oients pobres no ho poden veure, eh? Només els de YouTube. Però hi ha moltes coses damunt de la taula que seria interessant saber què són, perquè tenen molt bona pinta.
Sí, he begut una miqueta, com dos cerveses, no, dos, com es diu, cidres.
Cidres.
Però com que no bec mai, estic una miqueta així content.
Se t'ha pujat una mica.
Sí, sí, sí.
Diuen Ciner, diu, hola Dani, Enrico també està de mig soma.
Sí, està de mig soma, no de mig soma.
Diu que gaudeixis del dia i del... Deixa el podcasting, gaudeix del dia i dels amics, si vols. O sigui,
perfecte, una abraçada a tothom, a vosaltres, a tots els oients, i res, ja tornarem
una abraçada, guapo.
Tornem la setmana vinent.
Cuida't molt, petó.
Gràcies a vosaltres també. Molt bé, adéu.
Adéu.
Que guai.
Sí, sí. Això són els nostres podcasts últimament.
Que sí, bueno, però que hi hagin els incidents i les coses, està bé, tu, perquè si no també...
De fet, el dia que al final no vam sortir, perquè ell estava veient ET amb un IMAX a Londres, em va dir, no, estava veient ET remasteritzat en un IMAX a Londres.
Ostres, vale? Però que, la remasterització que canvien l'escopeta per la llanterna?
No, però diu que... Ho va explicar en el programa.
Però tu saps allò de la remasterització?
No sé el que és de la...
Ell no, va explicar... o sigui, quan es va fer la remasterització de T i es va tornar a posar al cine, vale? En la pel·lícula dels anys 80 d'ET, hi ha un moment, si no són spoilers, o sigui, l'ET i l'Eliot s'escapen amb la bicicleta, vale? Aquí jo recordo petit que el meu germà petit al cine pedalava, anaven amb les BMX, però eren les bicis que nosaltres portava al càmping, eh?
Sí, les BMX.
I amb aquelles BMX, amb una cistella davant, amb l'ET allà a sobre, i llavors és un moment que els hi munten un roadblock perquè no passin, i llavors estan tots els policies així, i llavors hi ha un moment que hi ha un plano en què es veu un policia d'esquena, es veuen els nens que venen en bicicleta, i la recortar, una escopeta d'aquella shotgun guai, en plan, i el policia fa "Sclo-clonc", en plan, venint els nens en bicicleta. 1982, fill meu! O sigui, sí, sí. 1982, cap
podies
problema.
Amenaçar amb una retallada a
no
un nen.
No passa res. Clar, ven els nens i el que fa el policia tal. I llavors, quan van fer el remastering, que no sé si va ser cap a l'any 2000 algo, i el van tornar a treure al cine, aquella escopeta la van canviar per una llinterna.
Ah, amigo. Clar,
doncs no. Això és com aquell programa que vam explicar-ho. En Han Solo va disparar primer. O sigui, si els policies als anys 80, a veure, si la gent als anys 80 pagava les dones i fumava i eren gilipolles, s'ensenya evidència històrica. Punt. Si amenaçaven amb escopetes els nens, es posa. Punt.
Sí, això és tan
nyonyo. Una cosa és que dius, mira, evidentment, si ho poses, és com dir, a veure, als anys 2000 tenim altres tics socials. Doncs, i en les pel·lícules que estem fent ara surten. És com si a Mad Men no fumessin els homes i no fossin puteros i no bevessin a la feina, bueno, i no,
és que
era el que era.
És que només cal sentir les declaracions.
És com si els romans no anessin amb sandàlies, hòstia.
Li va dir l'altre dia al Trump, amb unes declaracions que jo encara continuo flipant, no sé qui era que li va dir, que aquest era un stupid son of a bitch. I es va quedar tan ample. Amb una declaració institucional, saps?
Es va quedar tan ample, perquè, o sigui...
Clar, home, aleshores ja... ja...
Bueno, però, escolta una cosa, però perquè nosaltres hem tingut sempre aquesta idea de...
Ah, hòstia, això és molt heavy. Sí, sí, ho he llegit, aquesta notícia. Era policia o de l'ICE? Ara...
Hòstia,
sí, diuen Sinner que aquesta setmana un poliamericà ha matat un criu d'un o dos anys perquè sospitava que sa mare estava robant bolquers.
Perquè és lo normal, quan una persona està robant bolquers, la manera apropiada de respondre és amb armes de foc, és clar. Obrir foc.
Sí, sí, és molt lògic tot.
Mira, escolta una cosa, a mi ahir vam anar, estàvem amb la meva senyora conduint i de cop i volta ens vam trobar un control d'alcoholèmia. Ens van passar, i van venir els policies i ens van dir bon dia. Ens van dir bon dia, en català. I els van dir bon dia. Diu, tranquils, és un control d'alcoholèmia. Necessitem veure la vostra documentació i us farem bufar. Cap problema. Què necessita? El carnet de conduir té. Diu, té vostè també el DNI? Sí, aquí el té. Molt bé. Té la fitxa tècnica del vehicle? Dic, sí. I l'altre company diu, no ens està funcionant la connexió amb la base de dades. Diu, no cal que em donis la fitxa tècnica. Molt bé. Un altre, tingui, senyor, agafa una boquilla, posi-la aquí, bufi. Molt bé. Gràcies. Bon dia. Ara quan surti, vagi a poc, perquè com que porta el cotxe elèctric no el sentim. Una tranquil·litat, una sensació de normalitat, això ho hem de celebrar.
Bé, una altra cosa que
això
també
ho hem de celebrar.
Bé. Diu en Sinner, perdó, per acabar d'aclarir la cosa, diu, la mare i el crio eren negres, of course.
Sí.
Sí. No, pues, en el cas americà, bueno, en fi.
Aquesta sí, però, setmana s'ha no, produït... Però fixa-t'hi una cosa, o sigui, aquesta sensació de que et pari la policia i et faci això amb total normalitat és una cosa a celebrar. Vaig estar a Donosti...
No sempre passa,
però vaig estar a Donosti a Pamplona i anava per un carrer i vaig donar la volta perquè estaven allà vigilant perquè no sé què, i estaven amb les escopetes. Estaven la policia, estava la policia
per
i la
menetèrita, motiu...
no sé què passava, però estan amb les ametralletes i agafades, així apuntant cap a terra. I saps què? Que me'n vaig a passejar per un altre lloc, que per aquí no passo. També van haver-hi controls policials allà al País Basc i casualment a mi em van deixar passar. Em van veure amb cara de català. Aquests són mansos, aquests ni un paper terra,
no,
amb el qual no hi ha cap problema.
I ni un crit més alt que l'altre.
No.
Aquesta setmana s'ha donat, ahir va ser, em sembla, que em va sorprendre, vaig veure les imatges, una persona que estava, pues, no estava bé psicològicament, que... no sé, era Tres Torres o a Sarrià, bueno, un barri d'aquests pijillos de Barcelona, anava, era un tio ros i alt, un prim, anava amb un ganivet a la mà amenaçant transeünts i la mateixa policia que s'hi va començar a tensar amb ell, anava tot com despindulat i amenaçant. Clarament aquesta persona no estava bé, no estava sota algun tipus de... no sé, tenia un brot d'algú, un problema, ¿vale? Però bueno, era un senyor molt gran amenaçant a la gent, ¿vale? I al final, clar, fins que no arriba tota la policia, no arriben els Mossos, no arriba la Guàrdia Urbana, no l'encerclen, clar, no et podies aprovar perquè el tio t'estava amenaçant amb un ganivet bastant gran. Al final el van anar com encerclant, perquè clar, passaven cotxes, passaven motos, el tio estava al mig del carrer i al final li van tirar amb un tàser, vale? I el van reduir, vale? Però no van ser si això hagués estat als Estats Units i el tio en lloc de ser ros i alt hagués sigut negre, com diu en Sinner, li haguessin fotut un tret al cap i s'acabó, vale?
Com diu la cançó d'en Bruce Springsteen, 49
sí,
tiros.
Sí. Aquí, veient jo les imatges, crec que no sempre passa, repeteixo, però em sembla que la policia va fer un esforç de contenció i un ús de la força raonable. Vale? S'ha de felicitar perquè això no passa sempre, però en aquest cas sí. Vale? En fi, algun policia va tirar trets a l'aire, que jo crec que no calia, si eren trets reals, vale? Perquè un tret a l'aire en principi no li ha donat a ningú, però ja sabem que aquestes coses... Bueno, al final no estem parlant de lo que anàvem a parlar, que tu has suggerit
no,
un
sí,
tema...
No, sí, a veure, havíem començat
acaba a dir,
és que
sí.
estàvem amb Cursor i que en Musk ha agafat i ha sortit la IPO de SpaceX.
Sí, amb la pasta.
Compte, espereu algun dia d'aquests que hi hagi la fusió de SpaceX i Tesla, aquestes dues empreses es fusionaran, o sigui, no, bàsicament, o sigui, Bàsicament ho diu
en els mercats, es comenta això.
En la seva newsletter, en Peter Diamandis, que és inversió inicial de SpaceX i de Tesla, de les dues, és petit inversor, perquè és amic personal de Elon Musk, ell ho diu, això es fusionarà i d'això, i serà estupendo i fantàstic i meravellós. I ara SpaceX el que té és que té cash, i ha pogut agafar i comprar, i d'alguna manera, a veure, pensa una cosa, o sigui, tens SpaceX, que tens SpaceX, que és X, és a dir, SpaceX té Twitter a dintre. O sigui, la jugada mestra és el Musk que agafa, té Twitter a dintre, té XAI, té tots aquells data centers bestials, tens a Google llogant espai en els data centers de l'Elon, tens a Anthropic llogant espai en els data centers de l'Elon, i tens els senyors de Cursor, que tenien un model propi de programació, que havien entrenat originalment, sembla que amb un DeepSeek, que és el model aquell xinès.
Xinès, sí, sí.
Llavors, la versió actual, el Composer, sembla que està entrenat sobre de Grok. Sobre del Grok 4, que
del
és el model del Musk, que no era massa bo. O sigui, era un model que estava com...
Home, però despullava la gent perfectament.
No,
això
però
sí que ho feia
cosa,
bé.
Una cosa, el servei de generació d'imatges que despulla, sí, sí, i perquè la gent se la casqui, aquest tipus de coses, que sí que està molt bé, vale? I et pots agafar i baixar models open source, que també t'ho fan, o sigui, això simplement ho fa fàcil, eh? I fins i tot OpenAI, he pensat el mode guarro, perquè per treure 4 duros, això hi és. Però la part important del Grok és que el van desenvolupar un equip que originalment van anar com a saturar els benchmarks. I llavors van fer un model que no era tan bo de veritat, però en el seu moment van treure la premsa per poder capturar l'atenció, que és el que buscaven. Però, perquè és important que en Musk compri Cursor? Doncs perquè Cursor ha estat fent vibe coding des de 2024. I a finals de 2024 era el model preferit d'internet, amb el qual la quantitat de dades que té Cursor d'interacció, de com els desenvolupadors interactuen amb agents,
com refinen, com d'això,
com refinen, sí, sí. I de lo que ha funcionat, és a dir, la quantitat de dades que té la gent de Cursor, i la gent de Cursor el que fa és que donen accés als models d'Anthropic o d'OpenAI, el que tu vulguis, vale? Però et donen el seu una mica més barat.
Hòstia, parlant
i tenen un 2.5 que és molt potent.
Parlant de vibe coding, l'altre dia vaig veure... Sí, això ja ho he explicat en el programa. Jo utilitzava un programa propietari per fer anar la meva ràdio, que és un software defined radio, per tant, era una ràdio gestionada per software totalment, i estava una versió per Windows, una versió per Mac, de pagament, a banda.
De pagament.
I tal, a banda. I estava desenvolupada... Això perquè la ràdio té una API que permet fer des de fora, permet gestionar-ho tot amb una API, vale? Vull dir, és brutal, per això són software defined radio, vale? Bueno, la gent del món Linux no tenia client per operar aquestes ràdios. I aquest nano, que és un nano que està a Montana, si no recordo malament, no sé si és Nord Dakota o Montana. Bueno, està allà dalt al nord, que fa molt de fred. I deia, clar, jo utilitzo Linux i no tinc un client de Linux per accedir aquí. I l'API de Flex, l'API d'aquesta ràdio, està publicada. Pues vaig a començar a treballar amb el llenguatge de programació este C++ amb un percentatge molt gran. I vaig a començar a treballar, ho vaig a fer open source, ho obro a la comunitat i anem a crear un client Linux per gestionar aquestes ràdios. En 4 dies tenia 40 tios ajudant-lo a crear tot això, vale? Que és el que jo deia, que tenien a 2 versions diàries. I a més van fer la portabilitat a Mac i la portabilitat a Windows, tot open source. Vale? I l'altre dia l'entrevistaven i, clar, al final tu descarregues a GitHub. Pues té una declaració, ell li diu la declaració de principis, ho deia així una mica com si fos els principis dels drets humans. Sí, un manifest de com s'ha de programar, com s'ha de gestionar, quines coses premisses has de seguir per poder desenvolupar, per no matxacar el que puguin estar fent uns altres, perquè al final són molts contribuïdors alhora i generant molts releases contínuament. Ara ja estan només...
Tomàs, hauríem de fer una pausa, fico una falca o alguna cosa, perquè tinc que anar a treure dos ocells que s'han enganxat en una sala i em demanen que faci de papa, que és el que agafa i treu ocells del
lloc. Mira, vaig explicar mentrestant... No, tu ves tirant, vaig explicar mentrestant això de l'Ether.
Explico de l'Ether i et tinc que deixar i ara torno.
Vale, perfecte. Bueno, aneu participant, mentre el Marc em deixa aquí sol, ante el peligro, socorro. No, us explicava això de l'Ether perquè m'ha sorprès molt. Primer, i això ja ho havíem comentat en altres edicions, s'està movent la càmera del Marc, suposo que l'està buscant, però ha marxat a rescatar uns ocellets, vale? Bueno, a lo que anàvem. Al principi era un caos perquè, clar, tanta gent col·laborant, dos releases per dia, era un d'això. I em va sobtar el manifest publicat, que no és molt gran, són unes guies que es carreguen a Cloud per poder després que la programació... Que tenen també com has de fer el testing, com has d'enfocar la seguretat. El cine ha trencat Riverside perquè ha escrit la paraula C++, anem a acabar-ho de trencar. Diu C++ com els homes de veritat, amb teclat mecànic i carajillo. Sí senyor. Esborra el teu missatge a Ciner perquè acabes de trencar el xat.
No, a veure, una cosa. Ciner, siguem seriosos, vale? Els homes de veritat programen amb C. El C++ és una cosa que el Harnes Sustrup va fer per fer pujar el preu de l'hora de programació de programador. Però els homes de veritat, els que estan mantenint el kernel de Linux, van amb C.
El Quintan Gai ens saluda també des del xat de YouTube. Vale, doncs això estava... No, això anava en el sentit... de que el vibe coding no és campi qui pugui, vull dir que hi ha una manera,
no
una forma de procedir que està bastant regulada
primer de tot el que passa és que no està regulat en absolut. Vale? O sigui, regulat no, el que hi ha és que estem descobrint com funcionen aquests bitxos, aquestes coses hem de determinar i nosaltres tenim una sèrie unes eines, vale, que per un costat són els LLMs que hi ha darrere, si poses un Claude, si poses un Gemini, si fots un GLM 5.2, que ara sembla que és meravellós, i a sobre hi fiques el que se'n diu un endemiatge, literalment és un endemiatge, un scaffolding.
Un scaffolding, sí, sí.
Un scaffolding, que és un endemiatge, que el que fa és moure aquest LLM en un bucle en el que li dones eines per accedir doncs, a la teva màquina, al teu repositori, al teu codi, executar compiladors, executar intèrpretes, executar consultes contra coses, mirar navegadors, més els teus prompts, més totes les memòries que tu li dones. Això és el que anomenem un agent. Vale? Llavors, la idea és que quan fèiem originalment vibe coding, el que fèiem és que tu tiraves una cosa. Tiraves una consulta contra un LLM que agafava, mirava quatre coses, feia servir quatre eines i tirava. Ara és totalment diferent. Vale? I és on t'anava a explicar el tema de la setmana. La setmana passada, Anthropic va agafar i va treure un model...
El loro Perplexity quan escoltis aquest programa, perquè ara ve...
Ara és el tema de la setmana.
Ara ve el tema de la
setmana. Fins ara estàvem trepitjant faves.
No et despistis, ha de formar part del títol de l'episodi. És que ja m'avanço i així em trec feina de sobre.
Fem un programa de fàbula. Perquè el tema és, com sabeu, la gent d'Anthropic, els seus models, per exemple, OpenAI té el model Nano, té el model Mini i té el model Gran, després amb tot tipus de problemes amb els números que fa servir. I té els seus models còdecs i coses. Però la gent d'Anthropic té el Haiku, vale, que com sabeu és un tipus de poema molt curt japonès. Després tenim el model, tenim el Sonet, i el Sonet doncs és un poema de quatre estrofes, dues de quatre, dues de tres, i després hi ha el Opus, que sí, és una obra més gran, una obra més xula, més d'això. Vale. Doncs han tret, llavors sembla ser que tenen un model que és tan bo que no el poden deixar ningú, que és amb el que han fet tot un acord amb una sèrie d'empreses que es diu Mythos, perquè es veu que és molt bo per trobar errors.
Que està prohibit.
No, exacte. Allò, però el Mythos el van treure per... Era una cosa que estava treballant només amb empreses grans per poder detectar errors en el codi, vale? I arreglar-los. I llavors van treure una versió una mica més reduïda i controlada amb una sèrie, diguéssim, com de guies, els guardrails, vale? Perquè no fessin coses, com per exemple, si li pregunta, que es deia Fable.
Fable.
Es deia Fàbula.
Vale, però Fable... això no ha arribat a estar disponible al gran públic? El Fable, sí.
Ha estat disponible durant 3 dies idíl·lics meravellosos, fantàstics. Mm. Sí, vale? Sí. Va sortir, llavors... per exemple, així que va sortir, jo vaig dir, molt bé, m'agafo el projecte aquest que estem fent, un projecte que té centenars de milers de línies de codi, en repositori monstruós i d'això, i li vaig dir, a veure, xato, mira, tio. Per llavors jo ja tinc un agent que es diu Dick, per al Philip, com que el projecte es diu LAMP, doncs l'agent es diu Dick, per Philip K. Dick, per allò de sumir els androides amb ovelles mecàniques.
Amb ovelles mecàniques.
Ovelles mecàniques, i en Dick és expert.
Ovelles mecàniques o ovelles elèctriques?
Electrònics, no ho sé, lamps. No recordo exactament, no, però bàsicament la idea és que...
Bueno, Blade Runner, no? És d'aquí...
Blade Runner està a partir d'aquest compte.
Sí, sí.
Llavors, en Dick, el que té és té tota la informació, sap on està el repositori, té un arxiu d'arquitectura, té totes les... el té investigat i el té paït. Però jo us ho dic en el Dick, en el team... el que li dic en Dick és mira't el projecte, però ara t'agafes, et mires tot el codi, i em detectes tots els possibles bugs que tu puguis trobar. També vaig tindre que refinar-ho diverses vegades perquè si no em sortia i em deia això és de ciberseguretat i et donaré el model antic. I no li vaig dir, no, fes una revisió de codi. No em busquis
Perdona,
seguretat.
Per ser, ens diu en Raïc, diu, és ovelles electròniques.
Electròniques.
És correcte.
Ovelles electròniques. Doncs el...
Gràcies,
Li diguen el trasto aquest i a més el vaig executar com els homes de veritat. Com ho executen els homes de veritat? Doncs tu llences el Cloud i li dius Cloud --, dangerously skip permissions. És a dir, no em demanis permís. Tu tira. O sigui, això sí que és més 15 no sé de qui... machote.
Sí, però hi ha algú en el grup d'intel·ligència artificial de Mossega la Poma a Telegram, que ja és a la gent que no... no us espanteu els de YouTube, que estic enviant tota l'estona test, perquè necessito que la finestra, a l'entrepà on surt la llegenda C++ que ha escrit en Sinner, pugi, desaparegui, perquè em malmet tota la pantalla i no puc seguir, no puc fer res, que necessito que això surti d'aquí.
Estàs amb toc, eh? Tu penses, saps la pel·lícula Tiburon?
Sí,
el Google Shark, que estan allà... Estan aquests,
per cert,
veus?
Perdona.
Jo aquí tinc aquesta cicatriu i aquest no sé què, diu, jo tiro el clot a lo bèstia. Amb dangerously skip permissions, no? Doncs, les instruccions era busca'm tots els possibles bugs, me'ls ordenes per severitat, m'expliques el que és i un cop hagis acabat, te'n vas al repositori de GitHub i en dius els que ja teníem identificats.
Ah,
el tio agafa, em fot un report, em diu que tenia identificats tots els que teníem nosaltres identificats i me'n identifica com un 50% més, me'ls classifica per severitat, i un cop li dic per severitat, dic els que són de severitat fins a aquest nivell me'ls fas tots. El tio es fot a rascar. Comença, llavors, el primer que fa el tio és es crea casos de prova on el bug surt. És a dir, primer agafa i genera tests amb Playwright, amb Command Line Interface, generant jocs de dades perquè el bug salti. Quan, jo el vaig llegint i llavors diu, ara tinc el bug controlat i veig que salta. Ara vaig a dissenyar la resposta, la manera de solucionar-ho. Anem a fer això. Pum, 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 pum. Arregla el bug. I llavors em pregunta, vols mirar-t'ho? Dic, no, això ho està fotent el meu company al País Basc. L'envies amb ell.
Sí,
i el deixo treballant i me'n vaig a dinar, i quan estic dinant rebo un Telegram i el meu company en Juan ara em diu, hòstia, aquest bug que tenim des de Setmana Santa que jo no me'l volia ni mirar, que em fotia una poca
l'ha resolt.
Diu, com és que me l'envies? Diu, te l'has mirat? Dic, no, li tenen clar que te l'envies directament a tu. Però, o sigui, una qualitat de capacitat de resoldre i de temes subtils, és a dir, molt bo, algo que dius, hòstia, Hòstia, és a dir, és com de no ChatGPT a ChatGPT? O una mica com quan tenim el GPT, el ChatGPT normal i alguns que pagàvem que tenia el GPT-4 que deies, hola, tio, no vull fer servir el vell perquè és massa patata. I de cop i volta et lleves el dissabte, obro Reddit i em començo a trobar memes de que han tancat el Fabio. Dic, no pot ser. I sí, resulta que...
El Faves i el Mythos.
El Mythos sempre ha sigut una cosa secreta, ha sigut una cosa no oberta a públic, oberta d'això, però el fotut és que el govern americà ha agafat per l'article 29 ha agafat i ha dit que
això és una ordre, perquè no hi ha una llei.
Sí, és una ordre executiva.
No hi ha una llei que...
No, sí, això és un senyor a la Casa Blanca que ha agafat, ha escrit un memo i l'ha enviat per fax als senyors d'Antròpic i s'ha quedat ample. I no hi ha jurisprudència, i a partir d'aquí tu ara et pots anar al jutge a demanar el que tu vulguis. Però
d'entrada t'han xapat. Però econòmicament pot fer molt de mal amb un buf, una passada.
Una empresa que, a més, està preparant el seu IPO? És una empresa que ha presentat els papers per sortir a borsa aquest any.
Sí.
I aquest era el producte estrella que el traiem per dir, hòstia, és que amb això ens destrossen el mercat.
Sé que van enviar una agent a la Casa Blanca
no sabem encara com està la cosa i com ha de sortir, però el que és primer de tot, el govern americà de cop i volta, primer que perquè tenen un pic amb Antròpic, perquè Antròpic és clar, escolta, això no volem que ho feu servir per la guerra d'Iran, i no d'això, sí, el que passa que també aquests d'Antròpic sempre han dit que aquest projecte és tan perillós, som tan bons, això és tan perillós, i al final s'ha posat tanco, no? Però el fet que de cop i... Però això ha de despertar. Ha de despertar una miqueta la gent que està en posició de prendre decisions. És a dir, si tu estàs en una empresa, si tu estàs en una organització pública europea, no pots basar la teva estratègia digital en tecnologies cloud d'IA o no IA que no siguin basades a Europa.
Això és el que vam parlar la setmana passada, que per cert tinc una fe de rates, perquè vaig explicar una cosa la setmana passada i ho vaig explicar fatal, ¿vale? No tornaré a repetir tot el context, només que les dades que deixem en el cloud, ¿vale? Tot i que hi ha el Cloud Act americà, que és el que explicava el d'això, i que poden abstreure informació, si tu gestiones la teva pròpia informació, tu ets responsable de xifrar la informació i encriptar-la. I és igual que es repliqui o no repliqui en data centers d'Estats Units, de Filadèlfia o del Congo, si tu tens control i has xifrat correctament les dades, ningú té accés. ¿Vale?
Clar, però si tu estàs agafant i fent servir les solucions de SAP i tu estàs agafant i fent servir les solucions de Salesforce,
exacte,
i la de PeopleSoft,
el problema no és si estàs fent
software as a service.
El problema no és la teva dada gestionada per tu, sinó que tu subscrius serveis que en principi tu confies que aquests serveis tractin correctament la informació amb independència d'on estiguin i no
passa. Això és com aquells que es tiren de dalt d'un fanal Sant Fermines perquè els seus amics borratxos els agafin.
De fet, és Mistral ara qui està fent més
Mistral ara està fent molt de push, estan fent una miqueta de hype dient que tenen un model que es diu l'Eixaton, el gat gordo, i que en teoria diuen que és un gat que en els benchmarks ha tret millors resultats fins i tot que Fable, però s'ha de veure, no l'hem vist. El que hi ha en Fable és que jo com a usuari el vaig provar i vaig dir hòstia, i porto cada dia treballant amb aquestes coses des del 20 de novembre de 2022.
Sí, que es va cridar l'atenció, va generar una sorpresa. Hòstia,
perquè tothom sent, surt un model, bueno, sí, però tal, aquest, igual li demanes... No, aquest és dir, collons, això és... Dóna una sensació...
Mistral ha arribat a un acord amb el govern francès.
Bueno, és que és normal
que establiran data centers per IA alimentats amb energia atòmica i a més han arribat un acord amb el govern alemany per tirar del cloud que té SAP, jo diria que té a Mannheim, entre Waldorf i Mannheim, per fer servir la seva infraestructura cloud per temes també d'IA. Vull dir, sí, el que passa que Europa s'ha repenjat molt. I ara tot
bueno,
són
perquè
presses.
És fàcil. O sigui, a veure, tu agafes i has de digitalitzar i dius, no, escolta, jo agafaré Google com a estratègia digitalitzadora
però,
de
Marc,
la meva empresa.
Traia que t'exemple la setmana passada.
I Gmail, pas... no... i Drive, i ara todo, tinc Gemini, sí. I ara tinc el notebook LM, i fotre
això. Això explicàvem la setmana passada, però no de... O sigui, de les universitats.
No, és un jo estic a sobre. És un jo estic a sobre. I
vosaltres
feu
servir Google. Dir que...
Fem servir... No, però ara la guerra quina és? La guerra que tenim quina és? Que la gent està dient, per què no fem servir el Gemini que ve gratis amb el Google? Primera, perquè el Gemini que ve amb el Google de l'UPC és el Gemini de Garrafón. I és més dolent que pagar-li a mon pare. Vale? El Gemini de Garrafón és dolent. És dolent. Quan saps de què va la cosa, és dolent. Però exposar, és a dir, si tu vols agafar i dir d'entrada el contracte de GDPR, el contracte que hi ha de cloud que et dona Google com a sistemes de SaaS que donen a la universitat no cobreix les clàusules de privacitat de GDPR en el moment que tu fiques Gemini pel mig.
No, i que,
no
te'l
fica!
I continua,
amb la qual ja no
estàs
protegit.
I continua perdent-se la necessitat de ser independent de la tecnologia americana en la majoria d'escenaris possibles.
Però fixa-t'hi que és més catxondo de la cosa. És a dir, si tu agafes i tens el contracte de GDPR, no, escolta, el correu electrònic no ens el mirarem i estarà a Europa perquè és superguai, superfitxifurri, superguai. Tope. El Google Drive, sí, tranquil. Això és contracte Europa, GDPR, compliance i no sé què, no sé quantos. Però... contínuament en la interfície d'usuari et diuen enxitxa el Gemini, summarization per Gemini i en Gmail en això, i llavors et mires el d'allò i no et garantitzen que el Gemini estigui corrent un data center europeu. Ta-tan! Ja te l'hem fotut. I no. El més divertit és saber una cosa. Sí, veure una cosa. A veure, en aquest món hi ha gent que diu la veritat, hi ha gent que amaga la veritat, hi ha mentiders, hi ha gent que té una cara més dura que la marca els va parir. Llavors, en el moment en què tu et diuen que Google ha estat condemnat per esborrar les dades de navegació privada del Chrome. Que els hagin de condemnar perquè les borrin. A veure, però els termes de servei, el contracte...
No diuen una cosa, clar, és que no...
És claríssim, o sigui, és dir, fills de la mare que us va parir.
Bueno, no, però que sàpigues que el comú dels mortals té compte Gmail i utilitza Chrome.
A veure, que el Don't Be Evil és que no és que el van eliminar, és que el van agafar, el van imprimir i s'hi van aixugar el cul.
Yes. Per cert, deixa'm agrair una cosa als oients.
Un moment,
deixa'm agrair una cosa als oients que té relació amb el que vam dir la setmana passada.
Que ens aguantin cada setmana.
Això també. No, jo vaig parlar... que jo vaig tenir coneixement directe d'algunes distros de Linux creades per diferents comunitats autònomes espanyoles. Entre
la
elles,
Linux, la Guardinex...
Exacte, d'Extremadura i d'altres llocs. I els oients m'han estat enviant noms de distros que es van desenvolupar en altres llocs. Al País Valencià, a Euskadi, a diferents llocs. Vull dir que... però aquesta sensibilitat s'ha quedat molt abandonada, Marc, que és el que a mi em sap molt de greu, perquè ara la recuperen a correcuita per voler tenir marca
va
a Europa.
Va ser terrible, Tomàs. Sí. Va ser terrible. Aquí a Catalunya, l'any 2005, teníem una oficina del programari lliure. I al contrari d'altres oficines, com les oficines de l'estalvi de l'aigua, que quan es fot a ploure que no d'allò no la tanquen, ¿vale? Perquè ells ja no saben què fer, perquè com que sobra aigua es dediquen a tocar els collons.
Mira, és una vergonya. És una vergonya.
La de programari lliure va ser eliminada, obliterada i oblidada. I estaven per tot arreu, i amb els pingüins i d'això. Va arribar el programa Avanza del senyor Zapatero, aquell de les joies a dintre del caixa forta i els milions a dintre de l'aquaplast dels parets.
Que acaba de dir que ell no sabia nada.
No sabia que sota l'aquaplast tenia milions d'euros. Vale? Doncs el senyor Zapatero, que va agafar i va fotre va fer el seu plan Avança, i el plan Avança, entre altres coses, implicava posar ordinadors a totes les escoles perquè tots els nens tinguessin un ordinador econòmic. Vale? Seguint la idea del Negroponte del One Laptop per Child. Però, amigo... en el moment en què cada nen té que tindre una d'allò, automàticament van vindre en Larry Page, el Sergey Brin, l'Eric Smith, en Bill Gates, l'Elton John i tothom va venir i es van fer fotos amb tothom.
I les seves tietes, sí, sí.
I les seves tietes. I si fa falta ens els emportem a la illa d'Epstein. I el que faci falta. I de cop i volta tot el programari lliure ens el vam oblidar de tot. Els llibres de pagament, els continguts digitals, en comptes d'agafar i anem a federar i crear continguts digitals educatius oberts que els haguessin pagat una vegada i haguessin sigut continguts educatius, el Ministeri d'Educació té uns repositoris de continguts educatius oberts i els té, eh? Recursos educatius oberts, hi ha uns repositoris bestials mantinguts per l'INTEF que no fot servir ni el Tato. Tenen més uploads que downloads, perquè no se fa zero publicitat, zero formació professional de que això existeix. Estan en allà, morts de puto fàstic.
Però que el pla explicat va donar molt rèdit.
I de cop i volta, i aquí te ponemos los portátiles, i aquí les impressores 3D, i aquí unes cajites fantàstiques con coses d'estem, i tothom a fotre pasta, i tothom a sucar, les famílies a pagar i el pressupost públic a pagar. A pagar què? Serveis multinacionals. En comptes de fer una inversió, i teníem les distribucions, i teníem les allonses de programa.
No, hi havia,
però
hi
va arribar el diner.
Hi havia la sensibilitat. Sí, sí.
Podeu buscar-ho per internet. Estan les notícies, estan les fotos d'en Bill Gates, estan les fotos de l'Eric Schmidt. Reunir-se amb els consellers d'educació de totes les comunitats autònomes. Tots infladíssims d'ego. Vale? I després, de cop i volta, es va acabar l'estratègia de programari lliure. Moodle és l'única cosa que es va poder salvar. I per la pandèmia gairebé ens la carreguem.
I en tiré encara
i ara,
més.
Això sí, jo em vaig anar, vaig estar aquest cap de setmana, dic el dimarts, jo estava a Pamplona, amb un esdeveniment organitzat per el govern de Navarra, vale? Per temes educatius. Estan obsessionats, a nivell polític, País Basc, Navarra, obsessionats, sobirania tecnològica. Sobirania tecnològica. Obsessionats. Qualsevol cosa que diuen és que aquí tenemos Microsoft, fuera, no queremos Microsoft, no queremos Google, no tenim dos. Estan comprant servidors de GPUs com uns bojos i es volen autoprovisionar de tot. Perquè ho tenen clar.
I a més,
però és que això fa 20 anys ho teníem tot.
Clar, per
ho
això,
teníem.
Que això és el que denunciava jo la setmana passada.
Però venen, agafen això... els polítics, els hi conviden a quatre botifarrades, es foten quatre fotos amb ells i després donen mantega perquè les coses patinin, ja ens entenem, i de cop i volta tota l'estratègia de programari lliure i l'estratègia de sobirania digital que teníem a Europa se'n va a tomar pel cul. I no és només això. Jo ho tinc publicat en articles revisats per parts. En el moment en el que una entitat com una universitat comença a agafar i utilitzar tecnologies cloud de software as a service, de cop i volta el que tu perds és que el teu personal, en comptes d'aprendre a desenvolupar les eines, aprèn a mantenir les eines cloud de software as a service del teu d'allò. I els teus usuaris, en comptes de demanar innovacions i millores, el que fan és obrir tiquets i regar i resar. I després, per la tarda, te'n vas a passejar per el cementiri de Google, que els cipressos són molt alts i dona molta ombra en aquesta època del midsommar.
En Raïc diu, així és. Sí, es va abandonar.
Doneu gràcies als vostres polítics. Doneu gràcies als vostres polítics. Vale? Tot el Plan Avanza, el que va ser una venda terrible de tot el programa de programari lliure que teníem. Estava ben fet. Hi havia una oficina de programari lliure aquí a Catalunya que estava superbé, amb gent potentíssima i supermotivats. Se'ls van carregar. Els van enviar pap, tots desfets, tots separadets, i els pingüinos els van guardar en un magatzem.
Amb una altra ordre de coses...
Els van cremar amb el dimoni de Badalona.
Amb una altra ordre de coses també continua passant ara, on es fa política de l'anunci i després... És una carcassa buida. Per exemple, arrel de la Dana de València, veient com va ser la gestió pública, de la resposta pública de la Dana, que va ser horrorós, i que amb independència del que va sortir després, tots els polítics de la resta de l'Estat veien clarament que allò va ser gestionat de puta pena i que no hi havia res previst i que era una desgràcia tot, vale? Com es va fer, van saltar totes les alertes i van començar a fer el que fan els governs d'ara, plans, eh? Anem a presentar plans, anem a presentar plans,
que
l'executen una merda.
Els núvols salten les alarmes en els mòbils.
Sí, sí, exacte. Fan això, posen a les ales, però de fet, a darrere, és tota una carcassa buida de merda, i ho puc explicar personalment. El govern de la Generalitat, aquest govern que alguns diuen que fan moltes coses, però l'únic que fan és propaganda, vale? Ens va citar Presidència com a radioaficionats que formaven part d'una banda de protecció civil per crear i assajar un sistema de creació de xarxa amb resposta ràpida en el cas de que hi hagués una catàstrofe, ja fos local o fos més extensa, vale? Presentació política, el polític de torn, el secretari de torn i la seva mama, la seva iaia, la seva tieta. Es van crear uns grups de WhatsApp per coordinar-nos, per fer-ho tot. S'ha fet una puta prova? No s'ha fet res. Res s'ha fet. No s'ha fet un test, una prova. El dia que hi hagi una desgràcia, sortirem als radioaficionats, com fem sempre, sense que hagin provat absolutament res. A part, no se'ls ocorreix una altra cosa que utilitzar un sistema digital de comunicació via ones que és privatiu en llicència. Gilipolles! Gilipolles! Horrorós. Ara, ho van anunciar per tot arreu, el programa
sí,
de no sé
hombre,
què.
Aquí sí, hem fet, hemos puesto unos pichifos.
No s'ha fet un sol assaig real de comunicació amb les centrals de govern, de presidència, en cas d'emergències. Ni un sol assaig. Zero.
No.
La merda.
És terrible. Però el problema està que, cert, el problema està que comencem a ser prou grandets com per veure que les decisions que es prenen fa 20 anys ara les comencem a patir.
Però això, Marc, és que sap molt de greu, perquè havia un teixit molt important. Havia
és que
una receptabilitat.
S'ho van carregar vilment. Vilment. O sigui, a veure, mira, una cosa. Jo poso l'exemple, per exemple, en l'OPC vam agafar i tenim vam decidir utilitzar Moodle. Vale? I jo estava molt implicat, doncs, perquè en aquell moment...
Sergi Coll dient que molts pensem igual, eh?
Sí,
no,
però...
Aquest rant que ens ha agafat així de cop
no,
i volta...
No, però és que en el moment...
No és només el nostre.
El que passa que... Però ja et dic, és que hi havia molta gent que estaven convençuts. Hi havia associacions populars, hi havia hackatons, hi havia gent de programari lliure
a
saco.
Sí, havien hackatons.
Hi havia gent de programari a saco. De cop i volta, tota aquella gent els hi van posar sobre la taula altres causes, punts suspensius, deliberats, els hi van posar sobre la taula altres causes perquè s'entretinguessin i el programari lliure es va escombrar sota la taula. Tota aquella gent que estava mobilitzada, els hi van posar altres causes sobre la taula. I es van dedicar, potser hem de parlar d'altres coses, perquè el software lliure ja ho tenim fet, vale? I una vergonya, vas allà a Navarra i t'estan dient, i tu dius qualsevol cosa,
però
i dius, sí,
Navarra,
però, ei,
els senyors de Navarra tenen diners. Tenen els diners, ells. Diu Hans Zimmer, volem i a catalana i en català, doncs cal fer la Navarra basca francesa i fer tecnologia pròpia.
Però és que no funciona així. És que al final, a veure, Bredola ja no existeix. No existeix. El que necessitem és, si tu el que vols tenir és IA catalana, el que tu necessiten són datasets. Tu necessites sets de dades, conjunts de dades ben fets i ben endreçats i ben etiquetats per poder agafar i que les lleis parlin bé. Perquè tu agafes una... I a partir d'aquí, un cop tinguis els datasets ben fets i els sets de dades ben fets de contingut lliure, primer de tot, tu podràs fer-los servir, però després els d'OpenAI diran, hòstia, que me das esto de aquí? O és que los madrileños han dicho que no utilices los catalanes, és igual, jo quiero el modelo más grande. Tu tens un bon dataset. Per què ChatGPT parla decentment català? Doncs perquè té una cosa que es diu Wikipedia. Que té fins i tot un article sobre
Mossad. No, hi ha una altra cosa que a mi em sorprèn molt. Jo utilitzo, interrogo molt a Perplexity Pro per coses molt del meu dia a dia, ¿vale? I em sorprèn gent que fa servir Gemini, que l'interroga, que Gemini parla català, tio, que entén català. Si entén català Perplexity Pro... pues li parla en castellà o li escriu en castellà, jo no ho entenc.
Tomàs, jo
tio.
Treballo amb Clot en anglès i tinc claríssim, no, encara que estigui parlant per exemple d'un revisant un treball que està fet en català o estic escrivint una cosa en català.
Perdona,
primer escriu en anglès.
Riverside m'està donant tota la informació, la generació dels thumbnails, no sé quantos, tot m'ho està gestionant en català.
Sí,
som
però
nosaltres,
veure, què és el que passa
no
aquí?
Interroguem no. a la IA en català.
No, a veure, sí, però a veure, evidentment que nosaltres estem agilipollats i ens mereixem el que ens passa, vale? I com, però el que és, hi ha una cosa molt específica. Quan tu dissenyes un model de llenguatge, vale? La forma en què aquest model de llenguatges es menja els continguts, els teus datasets que tu tinguis, els teus conjunts de dades per poder entrenar el model, això passa per una cosa que es diu tokenitzador. Vale? És un algoritme que transforma text en tokens. Vale? Llavors, si tu agafes el tokenitzador estàndard d'OpenAI, vale? I tu pots agafar i tu pots provar, i tu li dones text en anglès, la mateixa frase en anglès t'ocupa un 40% menys tokens que la mateixa frase en català. Perquè els tokenitzadors estan pensats per les llengües majoritàries. Va millor en anglès, va millor en castellà, va una mica pitjor, en català va francament pitjor, com li fotis l'euskera, és que et pixes. Vale? Els tokenitzadors. Però l'important és que hi hagin els sets de dades. Per exemple, al País Basc té una cosa que es diu Egela, doncs que és un model de dades, digués un model LLM, no molt petit, no és meravellós, però parla bé l'euskera. Vale? I perquè s'han preocupat d'agafar i fer-ho. Però primer has de passar pels models de dades i tenir-los i fer-los oberts. I a partir d'aquí pots començar d'això. Eh? I llavors, hi han models, hi han coses, però ha d'haver-hi una estratègia. Ha d'haver-hi una estratègia i fer-ho. La IA no existeix, és un ecosistema de coses que passen. I el que s'han de fer quan tu tens un ecosistema, en comptes de posar coses i fer anuncis, és eliminar barreres i permetre que la gent col·labori.
Vale? Sí, sí.
I punt.
Sí, sí. És així. No vull calentar-me, no vull escalfar-me més del que ja estic escalfant.
No, però o sigui, jo realment, o sigui, el que passa és que hem de donar gràcies al senyor Trump perquè ens ha fet adonar compte d'una sèrie de coses, que tenim tot tipus de dependències respecte d'un país que té problemes. Saps com veus una persona? Aquesta persona té problemes a casa. Li passa alguna cosa a casa i tens una persona a la feina que dius, aquesta persona a les reunions fa que té problemes a casa. Als Estats Units té problemes a casa.
Hi ha una imatge...
Té problemes de beguda,
que tot
té problemes de drogues, té problemes d'addicció al porno, té problemes de que es fot aderol...
Ja sé que hi ha una imatge que és pública, que ha sortit aquests dies, i em reia perquè no podia més... En una de les reunions del G7 que han hagut aquests dies a França, vale? No sé quin dia, estava ja tothom reunit i el Trump arriba tard. Vale? No sé què li passava, però va arribar tard. Tard, significativament tard. Vale? I quan entra... Quan entra a la sala que estan tots allà, la premsa gravant, abans de començar realment, no sé el que tindrien que fer, entra i comença dient I'm the boss, eh? I'm the boss. I am the boss, super boss, here. Està pirat, tio, està com un puto llum. I així va el món. És terrible, és de demencial. Bueno, han de canviar moltes coses. Jo espero que canviïn per bé. Però mira, avui la Unió Europea ha anunciat, no sé si el govern europeu, ara no recordo la instància que ho ha fet, perquè volen crear una mena de X europeu, vale? Quan tenen Mastodon, que és open source, que és fer divers, que no has de registrar-te, no... Clar, no li interessa tampoc a Europa que la gent pugui fer servir una xarxa lliurement, saps? El que volen és que la xarxa sigui controlada, no per Estats Units, sinó controlada per les instàncies europees, però controlada. Això del fer divers, no, que no mola. Eh? Horrorós. O sigui, fora, todo mal. Mira, diu el Ciner, a veure si... Clar, diu, molt bo, però ha firmat un acord a Mirana, a Versalles, com es nota que és un incul... Clar, és que a Versalles es van signar totes les rendicions. Sí, Ciner, això no, els negociadors del Trump no ho han vist. No han vist ni el que va passar a la Primera Guerra Mundial, bueno, ho desconeixen absolutament, ni a la Segona Guerra Mundial. Bueno, Marc, hem d'anar... No sé si tens algun tema més, però hauríem d'anar acabant.
Jo, ara ja ho tenim tot, ja ens hem cagat amb tot.
Perdona, el que anava a dir-te, fent la declaració, estic molt content perquè m'han tornat 11 euros. que ho faig amb una amiga que és fiscalista, que li deia apreta, apreta, que ens n'anirem tots a sopar. Dic, hòstia, amb 11 euros no podem anar.
Amb 11 euros
no podem anar
aneu, aneu al Mercadona i compreu, i compreu una, un parell de blisters de pernil i uns,
ja, bueno, i encara,
i uns panets.
I uns panets d'aquests que no són de bat ni de res. Bueno, total, que...
Hòstia, poca broma, vaig comprar fa dos mesos un pa d'aquests Bimbos del Mercadona i em va quedar amb una bossa. I la vam obrir la setmana passada.
Estava tot florit.
Estava intacte.
Ah.
Estava intacte.
Malament.
Hòstia puta. Estava intacte. Dic, mare de Déu, això és Forex Pan.
Bueno. L'anècdota que anava a dir d'això de la declaració de renda. Bueno, hi havia dubtes sobre uns temes i tal, i vaig estar baixant-me les dades fiscals, mirant legislació i contrastant-ho amb Perplexity Pro, ¿vale? Interactuant amb Perplexity Pro en català, ¿vale? I em deia, això no està traduït al català a la web d'Hisenda. Però, tia, què tens la traducció, saps? Com dient, ho sento, eh? Estic trobant coses molt interessants, però és que no estan traduïdes al català a la web d'Hisenda. Ni a la legislació. Ah, bestial. Bueno, en fi. Així anem, xatos. Al final hem acabat fent un rant, una mica de broma, però hem acabat fent rant, eh?
Hem fet un rant com Déu mana, eh? Aquí sí, sí. No pensis que... Que d'això, però és el que hi ha, escolta. Una cosa, et donaré un enllaç, te'l poso aquí en el d'allò?
No sé si...
És que estic fent un curs.
Em passa mal per Telegram, si no et sap greu.
Te'l passo, t'explico el que és.
Sí.
Explica el
que és, a veure si és capaç la IA d'arribar-se i de trobar-ho.
Estic donant un curs pel BSC. Estic donant... A veure, no, aquí no és. Estic donant un curs pel BSC.
Barcelona Supercomputing
Center. Vale? Llavors, en aquest curs, el que hi ha és que, bueno, doncs que és un curs, doncs, que s'estan apuntant els alumnes i tal, però el curs és com està fet en plan MOOC. Vale? I llavors el que hi ha és que els vídeos, els vídeos els estic posant tots en una playlist. I llavors, doncs, això, doncs, que a més veureu que és molt patillero, doncs, perquè part dels vídeos estic jo explicant coses i parts dels vídeos és el text que jo he preparat, i llavors el que tinc és que a partir del text ja tinc un agent que el que fa és que genera
busca,
les transparències,
busca, sí, busca,
genera i... les transparències, genera el guió i ho fa i fica l'àudio. I es connecta contra Eleven Labs, fa una locució i llavors és un curs a mitges donat entre jo i l'Agatha, que és la meva assistent que es dedica a escriure això, i també i a més aviat la idea és que aquest curs treure'l en forma de llibre obert. És en anglès tot, en el meu anglès, diguéssim, del Maresme, però ja sabeu que el Maresme hi ha molt, l'anglès està molt viu al carrer, almenys al carrer sí que ho és.
I a més no té la a més no es pot imposar el 100%, no com el 25% d'alguna escola que
es pot imposar tranquil·lament, però bueno, llavors, si algú interessa, per exemple, això que us explicava dels tokenitzadors i tot això, doncs, en la primera de les sessions us explico una miqueta els principis i perquè veieu, jo intento anar, ja sabeu, a poc a poc construint el coneixement mica en mica, i crec que està quedant molt xulo, i si us interessa doncs teniu una playlist allà per ficar-vos i us entretineu, si no us enrieu i ja està, i si no, no hi aneu i ja està.
No, però està bé compartir-ho. Merci. Bé, nois, anem tancant avui aquí. Gràcies als que ens heu seguit en directe. Sabeu que Mossega la Poma es financia gràcies als mecenes, i per fer-ho heu d'entrar a aixeta.cat/mossegalapoma i allà fer algunes aportacions. Si podeu. Encara que siguin petites, tot ens va molt bé. Moltes
sí,
gràcies.
Sí, que ho invertirem tot en SpaceX.
Tot en SpaceX, tot. Que, espera, quan es fusioni amb Tesla ho petarem tot, no?
Ho petarem tot, ho rebentarem tot, o fotrà tot un pet.
SpaceX va pujar els dos primers dies i després, les veles de caiguda i tal. Ha caigut bastant, que no vol dir res, perquè estic seguint molt aquests dies temes de... No tinc un duro per invertir, però estic seguint a gent que genera certa credibilitat en el món de la borsa, en el món de les inversions, i la gent que més entén diuen que SpaceX ha sortit molt sobrevalorada, ¿vale?
Sí, ha sortit molt sobrevalorada. El que passa és que, a veure, no és
no vol dir que no creixi més, eh?
No recomano la inversió, però sigui, a veure, SpaceX ara com ara té un negoci que és relativament petit, que és l'única cosa que genera, bueno, Déu-n'hi-do, o sigui, el que té és té pràcticament el monopoli de tota la indústria de coets que surten cap en fora, i per tant pràcticament si tu has de treure material fora, el que et dona el millor cost per quilo és SpaceX.
SpaceX, sí.
Vale? Això és una cosa, però a més el que estan fent és tenen una cosa que és Starlink, que comença a ser cada vegada un producte més potent. Aviat començarà a sortir una versió de Starlink per mòbils, vale? Amb la qual de cop i volta això obligarà, això farà competència directa a certes empreses que són molt amigues del programa, vale? No, ja no cal ni mencionar-les, vale? Això també és important, però després SpaceX té tota la pota d'IA, té uns data centers monstruosos i tenen capacitat de desenvolupar i desplegar GPUs a un ritme que altres no tenen, és a dir, altres compren les GPUs i, bueno, també perquè se salten els permisos i perquè foten el que els rota i tenen l'ètica d'un moniato, vale? Això és veritat. I després tinguem en compte una cosa, o sigui, el pla bèstia de SpaceX és que volen muntar una estrella, una esfera de Dyson. O sigui, estan agafant, dient, en comptes d'agafar les super GPUs d'última generació, agafem, sí, GPUs no tan potents, les traiem, les fotem en forma de satèl·lits com els de Starlinks, les linkem i de cop i volta tenim supercomputació a l'espai. Si això funciona, vale? Si això funciona, ojo que la valoració de Tesla, dic de SpaceX, és baixa. Vale? No vull dir que hi heu de posar els calçotets. Vale? No dic que això hagi pujat, no dic que això ara quan hi hagi una baixadeta per la patada de la bombolla de ja ho pugueu comprar a meitat de preu, però jo veig, de la mateixa manera que li vaig apostar en Daniel Julià que Tesla seria l'hòstia i ho vam parlar el 2009, i vaig dir, escolta, el 2020 hi ha algú, quedem un dia a veure què passa amb Tesla, i resulta doncs, que Tesla doncs, és una empresa i que jo vaig pel carrer i em trobo Teslas tot el dia, vale? I són, els cotxes hi són i segueixen sent-hi, segueixen venent-se. Llavors dius, hòstia, pues resulta que SpaceX, tot i que per exemple és una empresa amb un risc tremendo, perquè si se'ls explota un coet, de cop i volta les accions farà i baixarà de 20% de cop i ja està. I ara sí que hi ha
molta
volatilitat. Però sí, sí. No se sap mai. O sigui, que aquests experts també han de considerar, ojo, que aquesta gent vol fer unes coses i potser d'aquí 20 anys aquesta empresa val més que molts països. Segurament ja ho deu valer, eh? O sigui,
sí, sí. Val més que en molts països, sí.
Tomàs, vinga, senyors, et deixo perquè ara em venen...
Sí, jo també. A tots, fins la setmana que ve, una abraçada a tots.
Adéu.